Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Molt bé a tothom, estem amb tots vosaltres, benvinguts amics i amigues, perquè aquí volem fer una gran, bueno, que prenguem una gran família, totes aquelles persones que treballem i teniu també avantatges o serveis per part d'aquestes entitats del tercer sector, el sector sense afany de lucre. Avui faré un comentari perquè el dia 13 va ser Santa Lluïsa. Em va sorprendre una cosa bastant estranya, i és que nosaltres vam tindre un xinguito allà a la plaça de Catalunya, a l'avinguda de Porta de l'Àngel, i va aparèixer també la cua que hi havia a Santa Lluïsa per posar la veleta a Santa Lluïsa, no? I veníem un petit loteria, que nosaltres només fem una vegada a l'any loteria per recaptar una mica de fons, no pensa que col·laborem massa amb l'odopatia, sinó que volem fer bàsicament una trobada, cosa molt barateta, fem numerets molt baixets. I sembla curiós que persones que anaven a posar la veleta a Santa Lluïsa, que deien que perquè es concebeix la bèstia, nosaltres diem, escolti, si vostè compra aquest numeret que només posa 50 cèntims per investigació científica, farà algú en aquesta terra, no? I no van vendre pràcticament ni un sol número en tota... Molta estona, vam estar més d'una hora ja fins que van decidir anar-nos a un altre lloc, i a l'altre lloc van vendre una mica més, a part d'informar que, a més, li donàvem una informació força interessant per tots ells, que era el del telèfon de l'UI, que ja sabeu que és un telèfon, el 900-900-505, 900-900-505, que està al servei de tots els ciutadans de Catalunya quan els hi apareix un problema a la vista. És un telèfon al darrere del qual hi ha tot un equip multidisciplinar que ajuda en totes les vessants que necessita una persona que ha estat informada que pateix una malaltia, bueno, aquestes que són severes, que moltes d'elles no tenen encara curació i que els hi produeix una afectació important a nivell visual. Ja dic, a l'altre món no sé què hi haurà, és a dir, que hi hagi, bueno, ojalà hi hagi una cosa ben maca per allà, no? Però cal fer-ho aquí, on estem aquí, en aquesta terra, que aquí és on som ara, i cal intentar fer coses aquí. I investigar és una cosa a fer molt important, i que els que patim discapacitat molt severa volem que s'empenti. Ara mateix la malaltia de TV3 va ser molt important per aquestes prop de 7.000 malalties rares, no? Aquestes malalties que hi ha poquíssimes persones que ho pateixen arreu de tot el món. Com ja sabeu, cada tarda estem aquí amb dos convidats. Jo, Jasmina, el dia que ens falli un convidat tindrem que fer alguna cosa, perquè fins ara mai ens ha passat, no? Pili, bona tarda. Pilar Lozano, ja el coneixeu.
Bona tarda.
És president d'AICA, doctora en medicina. Ens explicarà un viatge molt recent que has fet a aquell país del Perú, no?
Al Perú, sí.
Al Perú. Ens explicarà de seguida què hi ha.
Els projectes.
Els projectes, així ja està. La Pilar, de seguida, fa consulta, ara farem amb ella la primera entrevista. I després el company, el Toni Moyano. Toni Moyano, bona tarda.
Bona tarda.
El Toni Moyano és una persona que està molt amb el tema del radioaficionat. És un tema que pertany a una entitat de persona amb discapacitat visual que està tots units amb una afició comuna, que és estar molt pel tema del radioaficionat.
Així és, correcte.
Ens explicarà una experiència també que han fet fa molt poc, vau fer ja a la família, que és fer una gran xarxa de radioaficionat arreu del món.
Sí, per primera vegada mai s'havia fet un temple expiatori tot el món, i a més el seguiment va ser en temps real des de qualsevol pàgina web.
Bé, ens explica una mica aquesta afició també, arrel també d'ens explicar quines diferències hi ha amb les noves tecnologies, l'aparició d'aquests messengers, aquesta informació que avui en dia tothom té a través de l'ordinador, aquestes persones que molts d'ells continuen amb aquella afició, però també amb altres tingues que han aparegut també recentment. Bueno, Pilar, ja vam parlar fa molt de temps i vam deixar la cosa que havíem rebut una subvenció per part de l'Ajuntament de Barcelona d'uns quant?
24.000 euros i una mica més.
Bueno, 24.000 euros que dona la nostra ciutat de Barcelona, que també fa cooperació internacional. Hem de recordar els tres companys, el Roc, l'Alícia i l'Albert, em sembla que es diuen, que estan actualment sequestrats allà a Mauritània, i pues que els desitgem, sí, pues, una tornada a casa el més aviat possible. Pues l'Ajuntament, a part de fer aquesta gran solidaritat que fa amb els països africans, també contribueix a accions com la teva, no, Pilar?
Sí, bueno, l'Ajuntament de Barcelona convoca unes subvencions, uns ajuts per ajudar als països del sud, que diuen, de cooperació internacional, i és el que nosaltres vam accedir al mes de juny quan es va convocar, i a finals de juliol, primers d'agost, va resoldre, i per sorpresa nostra, la veritat, molt positiva, ens va donar aquesta subvenció, aunque nosaltres som una associació relativament jove, portem només 3 anys, i era la primera vegada que ens presentaven aquesta sol·licitud i se'ns va concedir. La veritat és que van valorar molt bé el projecte i van decidir, pues, que ens donaven aquest vot de confiança per aquest any. I efectivament, al setembre ens van fer ja la transferència dels fons i per això és que ja hem pogut començar tota la nostra tasca en aquest projecte.
Dèiem, ja fa uns mesos va aparèixer per aquí la Pilar, que comentava el tema de petites associacions del Tercer Món i grans entitats, no? Pràcticament multinacional, d'Intermon Oxfam, Metges Sense Frontera, en Creu Rosa, aquesta pràcticament multinacional del tercer sector. Aiki és una entitat bastant més petita, de pocs membres encara, perquè estàs amb el teu voltant.
Sí, nosaltres som una entitat petita, però molt forta, i realment ara considerem que molt ben valorada, no?, per aquesta, ja et dic, aquesta convocatòria que hem assolit amb l'Ajuntament de Barcelona enfront d'entitats com les que tu has comentat, no? Mm-hmm. Grans entitats que tenen una llarga experiència i una magnitud molt més àmplia que la nostra. Mm-hmm. Nosaltres tenim estem dels 120 socis, mm-hmm, però amb molt compromís de fer la feina, aunque sigui petita, ben feta, amb tota la responsabilitat i amb tota la transparència, i suposo que això, pues, també l'Ajuntament de Barcelona ho vol promocionar, no? El recolzament a petites associacions que també fent, pues, una tasca ben feta.
Anteriorment, sense cap mena de finançament, vam poder fer una... Bueno, dic fer perquè també pertanyo a aquesta associació, que ho amb la Pilar, sí. Van redar la Pilar i no som antics amics, portem... Tampoc farem els 40 anys d'amistat.
Pues sí, sí.
40 anys, ens vam conèixer que sí, amb 14 o 15 anys. I va fer aquesta entitat i ja vam fer bueno, una xarxa de medicaments, d'intentar que hi hagi uns botiquins a tota aquella selva peruana que estava tan abandonada. Això es va fer amb els propis recursos recollits dels nostres propis socis.
Sí, fins a l'any passat nosaltres tots els projectes, bueno, encara aquest any també hem fet projectes petits, que estaven principalment, pues, podríem dir, assolits per als fons de l'entitat, que venien de la recaudació de les quotes dels socis, de petites activitats que nosaltres fèiem, com la trobada que fem cada any, solidària, que diem, ara fa 2 dies que l'hem fet, la d'aquest any, vendre loteria també, com tu comentaves.
És una forma de finançament, és que tot, avui en dia, és que és una forma de finançament,
sí,
important.
I petits donatius que es feien, no?, de gent simpatitzant, aunque no sigui sòcia, no? Això fins a l'any passat era només amb això que ens movien, i llavors el primer projecte que vam fer, com tu has dit, va ser el d'una dotar d'un petit botiquí als col·legis amb una província de la zona de la Sierra, una província andina molt pobra, amb més de 100 escoles. Van donar aquesta possibilitat de que els professors, pues, aquests nens, si tinguessin qualsevol cosa, els poguessin atendre. I després vam dotar també un petit menjador de nens declarats d'extrema pobresa i amb una desnutrició del 80%, i això també es va fer l'any passat amb fons de l'entitat a través dels socis, que aquest any en la visita de supervisió ha donat l'agradable sorpresa i, bueno, de que això ha funcionat de tal mena que ara només és el 40% de la desnutrició que tenen aquests nens, la qual cosa jo penso que és una bona fita. Esperem que vagin millorant, no? I, bueno, i ara aquest any aquest gran projecte, sense deixar d'un altres projectes que assoleix l'associació, com ha sigut també fer aquest any 2 campanyes de salut bucodental. Això ho hem fet en combinació amb Odontòlogos Sin Fronteres de Perú, i també una d'elles amb odontòlegs que van anar-hi d'aquí, des d'Espanya, de la Universitat de Sevilla, i que es van atendre a més de, en total, 6.000, 8.000 persones. Això ho hem fet amb els sons de l'entitat. O sigui, no només assolim el projecte que tenim subvencionat, sinó que fem altres més coses, no?
I també m'ha recordat també un petit pressupost molt baix, va aconseguir fer una biblioteca, un laboratori de física i de química, fer pràcticament la instal·lació de tots els mobles d'una escoleta que ve per allà.
Efectivament, això va ser també en la Sierra Central de Perú, en la regió de Huánuco, la regió després de Huancavelica, que és l'altra que estem actuant, més pobre del Perú, i es va fer això, es va dotar d'una biblioteca i de tots els instruments, no?, per una petita aula de laboratori amb una escola de 300 nens que s'han beneficiat d'aquesta possibilitat, i també els professors, clar. El que passa és que avui dia és veritat que tot està tan evolucionat que també en aquests llocs recòndits, perduts enmig de, en aquests ambients rurals, no?, perduts enmig d'aquestes altes muntanyes que són los Andes, pues volen arribar a lo que tothom aquí tenim tan a prop, que és la, pues, a l'internet, no? Això també és un projecte que tenim, estem preparant per l'any que ve, de poder dotar en aquells llocs on hi hagi, evidentment, electricitat, perquè si no, no pots endur ja a l'ordinador, i tindre la possibilitat de captar també de captar la freqüència, no?, i les ondes i tot això, per poder fer també un projecte en el que dotem d'aquestes tecnologies que permetin, pues, potser una consulta més àmplia i més global que no només una biblioteca física com la que vam fer l'any passat. Però això ja és futur i esperem que arribi.
Tu tens una filosofia, i és que dius que, jo que et diem tant de vegades deixar pescar i que aprenguin a pescar, aquesta és la teva filosofia bàsica, però a més l'estàs donant a terme a tope, perquè vols que, per exemple, els productes, per exemple, les taules, de dir que es tenen que fer des d'allà, no portar des d'aquí, per exemple, i tu ho revises, sí, perquè vas cada any i comproves personalment que el que tu has invertit està ben utilitzat i està ben fet.
A veure, nosaltres tenim el nostre objectiu i el nostre eslògan és una oportunitat per al desenvolupament, no? Creiem que el desenvolupament de qualsevol comunitat depèn de moltes parts, una d'elles és la salut, l'altra és l'educació, l'altra també els tallers productius. Nosaltres ara, concretament, el projecte que ens ha subvencionat l'Ajuntament de Barcelona és un projecte de tallers productius amb una panaderia, una carpinteria i un taller d'artesania per les dones. Com tu deies, tot això ve de la coordinació i del conveni que es va signar per part de la municipalitat també d'aquesta província de Castellbisbal, en la regió de Huancavelica, al sud del Perú, que va ser danyada fa 2 anys pel terratrèmol, podríem dir una bona coordinació, i que ells prenguin molta responsabilitat i molta part del projecte. Nosaltres no podem anar-hi ja a donar-los coses perquè tinguin un moment, sinó coses que les serveixin pel temps, no? Llavors sempre intentem coses que siguin això, que tinguin també la seva sostenibilitat, no?, a part de la seva. I per altra part, pues, com tu deies, també creiem, primer, la bona gestió dels recursos econòmics és molt important, molt important. I ara veuràs per què, no?, t'ho dic el que et dic. Realment, una panificadora és una inversió de molta pasta, val? Nosaltres, en la nostra forma d'actuar, comprem sempre tots els qualsevol maquinària o qualsevol instrument, el que necessitem, al lloc, vol dir això, al país. Primer, perquè creiem que això també ajuda al desenvolupament de la pròpia economia del país, no?
Molts diners allà també.
Clar, segons, molt important també, el manteniment després de segons quines coses que tu estiguis donant, no és el mateix una silla que s'estropea qualsevol dia de regla, que per exemple, pues, un forn de pa. Nosaltres ens hem de garantir que després, si s'espatlla, això ho podran arreglar. Que això és un problema que jo també he vist en aquests anys que tinc d'experiència, que hi ha molts llocs on tenen maquinària o instruments que no fan servir perquè en el seu moment es van espatllar i ningú sap arreglar-los. Vull dir, això és... I en tercer lloc, i també molt important, perquè evidentment l'enviament de... I això no estic en contra de res, no vull qüestionar la feina que fa un altre, l'enviament d'aquestes, podríem dir, aquests materials, aquests equipaments, és molt car. Nosaltres no podem assumir enviar res. Nosaltres la panificadora l'hem posat en marxa comprant allà els equipaments directament. Jo he estat ara fa 2 setmanes que he tornat de fer aquesta tasca, amb 8.500 euros. Han comprat un forn de pa, en el que cap un carro amb 15 bandejas que permet fer un munt de panets d'un cop, la fermentadora, la amassadora, una batidora, su mesa para trabajar todo esto, un expositor també per a les ventes. Tot això ho hem fet amb 8.500 euros. Amb aquests diners ho haguéssim pogut enviar un contenidor, sí, però no ho haguéssim pogut comprar la maquinària. Ens l'haguéssim pogut donar, sí, però segurament seria maquinària o bé de segona mà, que pot ser quan arribi al dalt a 4.000 metres ja no funcioni, amb el viatge des d'Espanya fins al Perú, i per altre cantó, segons quines marques, pot ser si arriba i està en mal estat, ningú se farà càrrec de posar-lo en funcionament. Llavors creiem que això és la nostra, per a la nostra entitat, és la millor manera de fer servir aquests diners, no? Directament, pues, fent-lo així. I ha quedat, ja et dic, ha quedat ja tot muntat, en funcionament, i ara em consta ja que estan traient les primeres, estan traient el pa, estan fent experiments per fer-ho millor o pitjor, no sé, el seu estil, però ho hem deixat funcionant, i amb la garantia de que l'entitat, o sigui, l'empresa que ha muntat tot això, pues, es fa càrrec durant 2 anys amb una garantia de funcionament.
També em deies fa un temps, Piri, que sort que has trobat ajuda des d'allà, perquè una cosa que em comentaves també fa temps era que el tema de que pot haver recursos però allà no els saben utilitzar.
Sí, a veure, el tema dels recursos, de no saber-los utilitzar, això és una cosa important, no? Però més que això també són les persones, la capacitat que tenen les persones de fer projectes o desenvolupar un projecte, o primer de tot moltes vegades planificar-ho, no? Nosaltres ara, en aquest moment, tenim la sort, no?, de tindre com a alcalde de la municipalitat de Castellbisbal, amb un senyor, el senyor ingeniero Mario López Saldaña, que a part de ser una persona molt compromesa, és una persona capacitada perquè és un enginyer civil. La capacitat que ha tingut després del terratrèmol de, podríem dir, plantejar projectes per ajudar no només a la reconstrucció, com ell diu, sinó aprofitar aquesta situació per desenvolupar la província, és molt important. Si no hi ha una persona que tingui els coneixements, difícilment podrà muntar un projecte, i el que no, nosaltres no podem anar és a muntar, fer-los tota la feina, perquè després, si no, ells tampoc no ho perceben com propi. Llavors aquesta és veritat que és una situació que s'ha donat molt positiva, té un equip molt bo al voltant seu, és una persona que no només ho fa ell, sinó que això passa moltes vegades també en segons quins llocs, no?, que vols actuar, i bueno, la persona que està parece que solo él quiere hacerlo y no tiene la capacidad ni tampoco el conocimiento. I això, pues, ens ha permet fer aquest projecte i fer uns altres tipus d'accions, i esperem que a tot, bueno, amb el temps que tenim per davant puguem fer més coses, sí.
Amb això, Pilar, s'ha aconseguit que donar feina a diversos treballadors, clar, perquè en aquest planificador, en aquest taller de carpinteria d'això, sí, i tot el tema, pues, evidentment és feina d'alguns que treballen de forma definitiva allà, no?
A veure, els objectius d'aquest projecte, a part de crear puestos de trabajo, però bueno, seran, podríem dir, pocs, no?, per la necessitat que n'hi ha, vull dir, pues, si n'hi ha 4 o 6 panaderos i 4 o 6 carpinteros, pues, la idea no és tant només de proporcionar aquests llocs de treball per a aquesta gent, sinó de també la idea és que sigui com un petit taller ocupacional i de formació. És a dir, que els joves puguin accedir a la formació en aquests aspectes, no?, per més tard poder muntar les seves petites empreses també. Vull dir, ja no és tant el ara immediatament hemos generado tantos puestos de trabajo, com la potencialitat, podríem dir, de que més endavant això tiri cap endavant. També, per altra banda, la carpinteria, que això és, no hem pogut completar-lo ara perquè les obres estaven pendents de resoldre's, i és molt important, no?, ho farem d'aquí a poc. La idea també és que proporcione a tota la població indirectament el benefici d'això, no tant perquè sigui directament amb ells, sinó que si un necessita, pues, mobles, una porta, una finestra per reconstruir la casa seva, no hagi de pagar un preu que, si ho han de portar des de la costa fins a dalt de tot, a 4.000 metres, imagina't el que suposa això d'encariment del preu, no? Tenim en compte que les comunicacions no són com aquí. Vull dir, allà no n'hi ha carretera asfaltada.
Ni AVE tampoc.
Claro, ni AVE, ni tren, ni nada. Vull dir, no és el mateix el preu de portar unes taules o unes portes o unes finestres d'aquí a Manresa, que són 100 quilòmetres, no?, algo així, que pujar-los des d'Ica o Pisco o Xinxa hasta Castellvirreina, perquè no n'hi ha carretera, és una pista. Vull dir, llavors això també encareix. Indirectament, pues, la gent es beneficiarà si té una carpinteria que li produeix al mateix lloc d'una disminució en els preus. Tenim en compte que també tenen la matèria prima, vull dir que tenen la madera, no l'han de pujar de baix. Vull dir que tot això...
Tenen arbres allà a punta pala.
Clar.
I també comencen amb pa fresquet, no? Perquè fins ara es veu que comencen amb pa bastant dur.
Bueno, fins ara un cop a la setmana pujaven un camió amb pa de la costa o bé de Huancavelica, la capital de la regió, i clar, tota la setmana pues, menjaven aquest pa o no menjaven pa. Espero que a partir d'ara pues, això millori, clar.
Perquè aquests nanos que, per exemple, comencen a treballar a la carpinteria aquesta, al planificador de pa, si no troben feina en aquest lloc o en aquestes altres que sortien d'arreu d'aquestes primeres, quina vida els espera aquests nanos, aquestes persones?
Bueno, realment aquestes poblacions, aquestes comunitats, són comunitats en general, no? Tota la sierra, no? En tots els Andes. Són comunitats rurals en els que els seus medis de producció és pues, cultivar la papa, criar la ovejita i poco más. Vull dir, aquests nens el futur que tenen és ser com els seus pares, pues, evidentment com pallessos, no? Que diríem aquí en Espanya. I poc més, les oportunitats de desenvolupament i de creixement personal i és bastant limitat. Però això també es dona un fenomen molt important, que és la migració. La migració cap a la costa. Fa molts anys, concretament al Perú, amb els problemes que n'hi havia també de Sendero Luminoso, de terrorisme, pues la gent emigrava a Lima, no? Que hi és on ha crescut amb una sèrie d'assentaments humans enormes, que de 9 milions, que és, podríem dir, la capital, la població de la capital són 12, perquè n'hi ha 3 milions que estan assentats als voltants que van arribar. Ara també continua donant-se una migració per falta d'això, d'oportunitats, però ja no tant a la capital misma, a Lima, sinó pues, a altres ciutats de la costa. I concretament a Castellvirreina pues, emigren a Xinxa. Entonces Xinxa, que és una ciutat a pocos quilòmetres de Pisco, que fue una de les més afectades junto a Ica en el terremoto hace 2 anys, el 15 d'agost del 2007, en Xinxa pensa que n'hi ha un districte que... Tots són gent de Castellvirreina, que han deixat els seus arrels a la muntanya i han baixat a la costa buscant oportunitats. I n'hi ha com 8.000 persones que són de Castellvirreina i estan visquent pues, allà on poden buscar una feina, clar.
I no tenen massa oportunitat de poc a la ciutat, no?
Bueno, n'hi ha una mica més que dalt, clar, però vaja, depèn de les persones. La veritat és que ara en aquest moment pues, s'estan desenvolupant projectes de principalment agricultura molt importants i jo m'ha sorprès molt, no?, que després del terratrèmol, pues, bueno, el primer que es va recuperar va ser, evidentment, la Panamericana, perquè, clar, és l'única via que tenen important de comunicació, que une el norte con el sur i que viene des de Colòmbia. I després d'això, al voltant de...
Per mi que és una autopista que travessa tota Hispanoamèrica?
Bueno, és una carretera, bueno, autopista, jo crec que és ser molt generosos, però bueno, és una autovia. Aunque és de pago, és de certes zones, és de pago. Però... I al voltant d'això, pues, es va començar a recuperar molt del cultiu, del conreu, no? I ara estan, sobretot, amb cotó, que és molt bo, a més, el cotó del Perú, i també espàrrecs, alcachofes, tot això que, a més, és el que nosaltres estem important. Si us fixeu, quasi tot l'espàrrec aquest que està, perdó, està envasat aquí, però molt bé del Perú, si us fixeu. Està envasat, ja per empreses inclús que són espanyoles, que estan assentades allà. Abans era més en el nord, ara s'està donant això també al sur, en aquesta zona. I aquesta és la possibilitat, treballar pues, això, en el camp, fent això, o bé a les empreses aquestes.
Però, Pilar, si està detectant que estan fent cooperatives, per exemple, ara mateix això que, no sé, sense el mateix que a Venezuela, per exemple, hi ha un pou de gas, que es veu que el 30% ja se'l queda la Repsol, el 30% més s'ho queda una empresa italiana i només queda, no sigui, un percentatge pel propi país. Estan mouent-se en aquest nivell aquestes persones, aquests països, o com sempre aquest retard?
Aquests països, tots sabent, que sigui aquest o el que tu has mencionat o qualsevol d'ells, que les empreses multinacionals meten el diente. Això ho sabem tots, no? I els governs, pues, en certa manera, busquen, intenten, no? Vendre's els seus recursos al millor postor. La qual cosa no vol dir que sigui, continuï sent molt desequilibrat. Això segur.
I a més molt corrupte. Països també la corrupció és molt, està molt implantada.
També. També. També.
Bueno, sé que, Piri, tu, que te'n vas? Que pràcticament cada vacances, que ets el que també quan fa vacances vas cap allà o què fas aleshores?
Bueno, com puc, sí. No, a veure, aquest any jo havia fet ja un viatge al mes de juliol de supervisió dels projectes de l'any d'abans, perquè això també és molt important, seguir els projectes que ja has fet, perquè no pensin que això ja està i mira, ja ho tenim, i no, una mica has de continuar i veient que això està funcionant, no? I està al seu lloc. I també per fer la campanya que vam fer el juliol de salut bucodental amb OSF i odontòlegs d'aquí, com deia abans, de la Universitat de Sevilla, que van vindre sense voluntaris. També, en principi, només era aquest viatge que havia de fer. I, doncs, bueno, una mica sí, clar, en vacances, en dies que busques com sigui, demanes permís i de vegades t'ho donen, de vegades no. Aquest any no ha hagut massa permisos oficials perquè n'hi ha crisi, però ara el mes de novembre que he hagut de tornar, pues clar, en les meves vacances, sí, por supuesto, treballo, tampoc puc estar ja tot el temps que voldria, però sí que procurem fer els viatges per controlar bé i per fer la feina nosaltres directament, perquè si no és molt difícil.
Em comentaves que arribes amb l'avió a Lima, agafes un cotxet i a pop d'allà agafes una burrita i cap a dalt.
Burrita no, però bueno, duro és, sí, bueno, una cosa és arribar fins a la capital del país, no?, a Lima, això ja són tus 12 hores des de Madrid, si cuento de Barcelona, vuelo dice en directo, però no lo es, perquè tienes que passar por Madrid i en Madrid és donde te embarques para Lima.
No hi havia a Barcelona,
són 12 hores o 14, i no, des de Barcelona no, Sud-amèrica, Centroamèrica, has de passar per la T4 de Madrid. I llavors després ja és quan em mobilitzo, no? El juliol vaig estar primer en la part de la Sierra Central, en Huánuco, i això va ser 12 hores d'un bus, 12 hores havien de ser, bueno, al final foren 14, perquè vam tindre un petit problema, bueno, com sempre, vull dir, saps l'hora que surts però no la que arribes, l'important és que arribis. I després vaig anar-hi a Castellvirreina i això ja és una miqueta, bueno, entre cometes, més còmodo, perquè tens la Panamericana fins a Chincha, com deia abans, que són uns 200 quilòmetres de Lima, en un bus pues, relativament còmodo, i després ja sí que des de Chincha has de pujar i llavors sí que tens uns 40 quilòmetres que són asfaltats per una carretera, i després ja els altres 90 quilòmetres són de pura trotxa, que dicen allà, aquí decimos caminos de estos de montaña, los que nos vamos los fines de semana a disfrutar, bueno, pues allí los padeces, ¿no? Porque no tienes otra cosa. I, bueno, el viatge es pot transformar, pues això, en 10-12 hores normalment, sí.
Per fer 90 quilòmetres?
Bueno, a Castellvirreina, sumándole los 200 a Chincha, que es más cómodo.
Ya.
A Huánuco, cuando voy a 2 de mayo, no, son las 12 horas de bus desde Lima, sí.
Bueno, pues, i sempre pregunto el mateix, continuem fent aquesta tasca, tu passes bé, et sents motivat, perquè clar, ara mateix deus estar, no sé, veus aquests nanos a aquella escola, dius això, doncs mira, ho hem aconseguit a base de com el que fem a Barcelona, no? Ara mateix, si veus que una persona es menja un bon bocat allà per allà dalt, diu, bueno, això gràcies a la planificadora. Això reconforta?
Sí, a veure, tot això reconforta molt en molts aspectes, no? Primer a nivell personal, perquè són reptes, no?, que tu pues, vas superant, no? Després com a entitat, no? L'orgull de que, bueno, de que estàs fent una feina que en principi, salva petites inconvenients cada vegada tens, pues s'està fent bé i està tinguent el seu impacte, no? I que esperem que sigui a llarg termini, no? Que vull dir, no sigui només en aquests any, dos anys que portem de supervisions del que hem fet, no? I evidentment pues, és una satisfacció molt gran. També tens les teves petites, podríem dir, controvèrsies i els teus petits pues, enfados, perquè, claro, és altra mentalitat, doctora, disculpe, no m'has podido, i tu, bueno, escolti'm, que jo vengo de aquí con el tiempo justo, no? Però sí, és una satisfacció molt gran.
Pilar, aquells oients que vinculeu una petita entitat de col·laboració internacional al Tercer Món, dona alguna dada, algun telèfon, una pàgina web, una cosa, perquè
sí.
Es
pugui
comentar tant tu, que ja et dic, la Pilar és d'aquelles persones que val la pena. Jo tinc una gran sort de comptar la seva amistat, però he vist la seva evolució, i ja dic, són aquelles persones que tenen la seva vida feta aquí a Catalunya, treballa a un ambulatori de la Seguretat Social, té la seva plaça guanyada, té la seva consulta privada a casa seva, i mira, aquesta excusa de capres que un tenen d'anar-se pues, a passar-ho potser amb més precarietat a altres països, no? Per aquesta filosofia de vida que molts d'ells tenen. Tenen algun telèfon, alguna trobada amb vosaltres o una cosa per estar amb vosaltres?
Sí, bueno, a veure, nosaltres amb tota la il·lusió ho fem tots, no només jo, sinó tota la junta que tinc darrere, els socis que són els que ens donen la confiança i, bueno, i ara les entitats públiques també sembla que donem confiança. Sí, nosaltres tenim una pàgina web que més o menys comença a caminar, que es diu aycabcn, aycabcn@.org. És una pàgina petita de moment, però està creixent. El que passa és que ja saps el que passa amb els informàtics, no? L'estem ahí muntant. I en principi també el telèfon de l'entitat és el 93-29-24-876. Nosaltres, en principi, ja et dic, més que res fem una acció directa, acceptem voluntaris que vulguin vindre de vacances i acompanyar-nos, per supuesto, però no posem feina a ningú, cadascú amb la seva... I res, si algú vol alguna informació o alguna, es pot adreçar a nosaltres. I si no, el correu electrònic, que també és aycamycabcn@yahoo.es.
Bueno, Pilar, quan ve que m'has convidat també els diríem que si vols sentir una cançó, i tu deies d'un mític de la nostra època, pràcticament, no, el senyor James Taylor, que és...
Sí, perquè sé que tu també t'agrada molt,
sí,
no?
Sí, sempre aquelles reunions que fèiem ahir, quan érem a estudiar matemàtiques, en aquells estudis de cou i després de la carrera i tot això...
Qui ens anava a dir que acabaríem amb aquesta,
sí,
amb
sí,
aquestes tasques de voluntariat
fent aquesta tasca quan
i
estàvem...
I amb aquestes ganes que tenim...
A l'Acadèmia Alpe, nosaltres venim de l'Acadèmia Alpe, que estava al carrer Gran Via entre Aribau i Muntaner, anàvem per les nits, treballàvem durant el dia, als 14 anys, nosaltres vam començar a treballar als 14 anys, vam començar als 14 anys.
Sí, anàvem, estudiàvem de nit perquè treballàvem de dia.
Anàvem de 8 a 3 a treballar i després per la tarda pues, de 5 o 6, no marco quina començava, cap a les 11 de nit, que vam ben bé arribar esclativament a última hora el telediari de la nit de televisió, pràcticament, no? Pues vinga, escoltem una estona, ens posa de seguida el senyor James Taylor.
Gràcies. Thank you.
sense afany de lucre. Tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Bueno, aquesta cançó no era James Taylor, que deia amb la pila. Jo, es veu que hi ha una altra cançó que es diu James Taylor Quartet, això dels ordinadors avui en dia funciona així, eh? I que déu-n'hi-do, la musiqueta molt maqueta menys ha quedat fortí a l'amiga Pilar i jo. La Pilar se'ns tingut que anar perquè ja, com us dèiem, comença de seguida la seva consulta privada i estem aquí amb el company, el Mike, Toni Moyano. Bona tarda, Toni, novament.
Bona tarda, Manel.
El mateix parles amb la Pilar, de que com va passar això a Pisco, vosaltres vau ser dels primers, quan el Teletràmol, vau ser dels primers en contacte amb ells.
Sí, una de les coses que fem, perdó, els radioaficionats, doncs és aquesta, no?, quan moltes situacions d'emergència, doncs està tot, que cauen les comunicacions, doncs és una de les funcions, i de fet hi ha una, perdó, de fet hi ha un tema de l'associació, de la ITU, que és la International Telecommunications Union, que és qui regula totes les telecomunicacions i assignació de freqüències a nivell mundial, que estableix això, no?, que en cas de catàstrofe els que teòricament doncs s'han de fer càrrec, sempre a petició de les autoritats, doncs són els radioaficionats.
Explica una mica com va avui en dia, perquè fa molt temps, per exemple, que jo no sentia parlar d'aficionat. Me'n recordo aquell micro que hi havia una maquineta que anava enllaçat a una antena. Això ha variat últimament o com està el tema?
Home, el funcionament com a tal doncs segueixen el mateix, no? Un transmissor, un receptor o transmissor receptor junts, no estan separats com en els inicis, l'antena i el micròfon, evidentment, no? O no cal. Hi ha modalitats doncs, com per exemple la telegrafia, com els mòduls generats per màquina, doncs, des de packet ràdio, RTTI, qualsevol modalitat digital, però sí, el fonament doncs segueix sent el mateix, evidentment.
Allí, per exemple, pels cecs els va bé aquest sistema, perquè també s'ho passen bé amb aquest sistema. Hi ha molts cecs que els agrada el tema de radiofisió.
Pels cecs, la veritat és que és una via doncs, de... Avui en dia hi ha doncs, moltes més coses, no? No és com anys enrere, però sí que és una bona via d'escapament, doncs, i per molts doncs, resulta pràcticament l'única distracció que tenen, bé com a radioaficionat o la pròpia ràdio doncs, comercial, no? Per dir d'una manera com aquesta, doncs, escoltar la televisió, perdó, la ràdio, ja que la televisió, doncs, a veure, el no veure-la, doncs, molts prefereixen escoltar, doncs, el que és la ràdio, no?
El tema, per exemple, heu muntat una associació que reuneix a tots aquests companys amb discapacitat visual que estan en aquest món.
Sí, bueno, no hem muntat ara, no, aquest any
fa
30 aniversari, sí. és la decana a tot l'estat, i doncs de fa uns anys ja fa uns quants anys, no?, es va interessar la ONCE per l'entitat, i bé, ara actualment està muntant la instal·lació, que no hi és comercialment, no existeix res adaptat per invidents. També des d'aquí podem fer una crida per les marques comercials, no?, que es posin una mica les piles.
Això del disseny universal, per tothom, moltes vegades
sí,
no assolim,
sí,
i aquest és un altre tema.
És un gran cavall de batalla, no?, perquè a vegades venen comercials doncs, d'alguna firma allà, diu, aquest aparell està per invidents, i és, bueno, pues ara tapis vostè els ulls i faci-la anar, no?, perquè tenen tropocientos menys. Nosaltres el que hem fet és una cosa molt, molt simple, que dit així, doncs, sembla el nou AMAS, però és una coseta molt simple, amb uns interfaces, amb el qual tota l'estació de ràdio, el que és el transceptor, l'acoplador, el rotor d'antena, que les antenes giren, absolutament tot, doncs, a l'invident li parla en espanyol, a més, en català encara no ho hem aconseguit, i evidentment ens li facilita moltíssim la tasca de manipular els aparells.
L'aparició de noves tecnologies, aquests sistemes d'internet que es fan per arreu del món, us ha afectat bastant? Hi ha molta gent que està passant de noves tecnologies i estan passant del tema aquest de radioaficionat?
No, home, a veure, sí que hi ha doncs, gent que, bueno, la novetat, però jo diria que és una mica complementari, no? De fet, nosaltres tenim els radioaficionats, les pròpies xarxes per intercanviar missatges a cost zero, pràcticament en temps real, tant de les estacions que hi ha amb una curta per fer els contactes com missatgeria instantània, doncs, tipus Messenger o qualsevol cosa d'aquestes. És a dir, que és una mica un complement, no? Segons quina activitat fins ara tenies doncs, que esperar una revista, comprar-la, que sortís, etc. i ara, com aquell que diu, al mateix moment doncs, tecleges una pàgina web i accedeixes a la informació doncs, que precises.
Vosaltres, depèn de la potència de l'emissora, podeu arribar més lluny o més a prop. Hi ha algunes que arriben arreu del món, també, com pot ser internet, perfectament, avui en dia.
Home, això és una mica relatiu, no? Això hi ha molta gent que la típica pregunta és i con esto, ¿dónde llegáis, no? És molt relatiu perquè hi ha molts factors, des de la propagació, el nivell d'ataques solars, hi ha moltíssims factors, però sí, un radioaficionat, molta gent, doncs, això que et deia de les emergències, es fa una mica creus, no?, de dir, bueno, com un servei, per exemple, d'emergències, o ara parlava la Pilar, per exemple, de Pisco, a Pisco, uns dels primers radioaficionats que van contactar, doncs, van ser d'aquí d'Espanya, no?, amb el radioclub peruano, que allà funciona moltíssim. Aquí a Catalunya, per desgràcia, tenim una mica més, doncs, d'aprendre de la resta, no? Suposo que, bueno, miqueta en miqueta això va millorant, i doncs ells van ser els primers que feien, no? I la gent es posa una mica les mans al cap de dir, com pot ser, doncs, que inclús hasta l'exèrcit hi havia allà, i en fi, tothom estava allà, no puguin comunicar, i uns radioaficionats amb una ràdio de l'any de la castanya, quasi, i amb un trosset de fil, doncs, puguin parlar amb l'altra punta del món, no? I és això una mica que li sobta a la gent.
També feu xarxa és com una espècie de filosofia, d'ajuntar amics també a través d'aquesta xarxa.
Bueno, hi ha de tot, hi ha moltes modalitats. Hi ha, doncs, gent que experimenta amb antenes, hi ha gent que es munta els seus propis equips, avui en dia menys que al principi, no? Perquè al principi, doncs, no hi havia quasi o pràcticament res comercial. Hi ha gent, doncs, que li agrada experimentar, hi ha gent que li agrada la radioastronomia. Per exemple, els astronautes, un requisit és ser radioaficionats per poder ser astronauta. Hi ha gent importantíssima que és radioaficionada, o més que importantíssima, molt coneguda. Gent de tots els estatus socials. Hi ha gent, per exemple, doncs, que li agrada el rebot llunar, els satèl·lits. És a dir, al dir radioaficionat la gent diu, bueno, algú que parla amb un micròfon, i a més, quin sentit té això avui en dia, doncs, agafant el telèfon i ja està, no? És una mica això, una mica, doncs, a part que és un hobby en si, doncs conèixer-ho, i després, doncs, cadascú agafa la branca que més li agrada, no?
Estàs dient coses molt relacionades amb el tema de la ciència, també, temes d'astronomia, dius, o del tema també...
Sí, sí, no? Per exemple, doncs, mira, en Taylor, per exemple, és un dels últims premis Nobel de física i radioaficionat, recentment un altre, dos Nobels més també, són radioaficionats, o sigui, moltíssims invents. Les xarxes de posicionament, el que coneixem nosaltres com APRS, Automatic Radio Position System, que després comercialment s'han rebatejat, això es va inventar per radioaficionats, i amb un aparatet, doncs, per exemple, com aquest que et porto aquí, doncs, podries seguir en temps real, doncs, alguna d'aquestes, no? Veus que és molt petitet.
És un telèfon mòbil, pràcticament, és un telèfon mòbil amb una antena.
Sí, no arriba a tant, no?, però... Hi ha moltíssims invents, doncs, que estan ideats pels propis radioaficionats, no?
Això ho veiem moltes vegades, per exemple, els taxis que tenen això, també algunes vegades el propi taxi.
Sí, correcte. Això doncs, és el mateix, el que portem, el mateix, doncs, bueno, una coneguda marca de navegadors GPS, per entendre'ns, doncs, ve ser el mateix, no? De fet, doncs, també, per exemple, la mateixa NASA... Ja dic, aquí doncs, sempre els americans ens porten una mica ens van bastant per davant, i els japonesos, a Europa anem una mica més diguem, a la cua de tot això, i aquí a casa nostra doncs, encara més, no? El qual és una mica trist dir-ho, però és així. Però inclús, per exemple, la mateixa NASA normalment doncs, demana l'ajuda de radioaficionats, per estrany que pugui semblar, això es pot consultar a les mateixes webs de la NASA i webs relacionades, no?, quan tiren alguna sonda o algun satèl·lit, perquè qualsevol radioaficionat doncs, els és de grandíssima ajuda al rebre informació doncs, de com arriba, on arriba, i bueno, una sèrie de paràmetres que doncs, pagar aquesta gent, això evidentment, doncs, si ja diu la paraula radioaficionat, no és sense afany de lucre, doncs pagar tota aquesta gent seria un cost brutal, igual doncs, que una red que una xarxa d'emergències, no? Perquè pensem que aquí tothom... quan col·labora doncs és amb els seus equips, els seus mitjans, és a dir, que a ningú li costa, bueno, a ningú sí, en el radioaficionat sí que li costa diners, no?
És bé,
però ja s'hi posa doncs, a disposició de qui calgui, no?
És el que et volia dir, el cost dependrà de quin aparell vols, però de quina franja pot haver més o menys de despesa?
Home, això és molt relatiu. Hi ha gent que diu que és molt car. Jo no considero un hobby car, no? Tothom, clar, tothom el hobby que practica dirà, suposo que no és car, però, per exemple, això que tens ara, per exemple, aquest aparatet a la mà, perquè et facis una idea, això pot costar uns 100 euros, més o menys. D'aquí, doncs, bueno, hi ha equips d'un milió de pessetes, cap a el que vulguis, no? Aleshores, bueno, és una mica com tot. Però per començar, amb un, ja dic, amb un tros de fil i una mesureta, doncs, que pot ser de segona mà, o ja pots fer ràdio, no? I després, doncs, evidentment, una llicència, però, bueno, tampoc no...
La llicència és que demanais també que treu uns títols també, potser, no? Alguns títols, una llicència, com va el tema aquest?
Es fa, si es fa un petit examen, no és, bueno, no res complicat, no? És una mica, doncs, de maneig just d'equips, d'electrònica, de normativa, i ara recentment, fa poc, a més, que també es paga una vegada i ja no... Tens que renovar, però ja no té cap cost, no? O sigui, per tant, el cost és, entre cometes, podem dir, bastant petit.
Això de qui depèn aquí a Espanya i Catalunya, quin ministeri ho porta, això?
Això és el Ministeri d'Indústria, la Secretaria de Telecomunicacions, i recentment algunes competències han estat traspassades a la Generalitat.
Mm-hmm. Deies que fa uns dies vau fer una prova interessant a la seva família.
Sí.
En què va consistir?
Durant aquest cap de setmana hem estat amb la gent d'Àrmic. Bueno, això va ser una idea que va sortir ja, doncs, allò seriosament portàvem 3 anys treballant, o sigui que portàvem ja de valent tant en Manel Dotu, bueno, aprofitem per saludar-lo,
sí,
que
sí,
està també una mica
Manel Dotu tenia que estar amb nosaltres, que és un company que també és discapacitat visual, bueno, és ser com nosaltres, I que és una persona que li veus a casa seva que té ordinador, és una persona que està tot...
Un dels pioners a Catalunya en informàtica.
Un dels pioners, sí, un dels que va començar amb els primers formes informàtics, va començar a introduir productes de tifro tecnologia, recordo aquesta paraula, que cada cop s'ha d'agafar més important en el món de les persones amb discapacitat visual, que és la tiflotecnologia. Tiflo, com va, en grec vol dir sec, és una illa de Grècia, de l'època històrica, dels anys dels grecs, i tecnologia per noves tecnologies. Això, també en aquest programa, tindrà poc vint en companys nostres explicar-nos aquests aparells, que són autèntiques virgueries, no?, que permeten comunicació, permeten tot un tema de trasllat, inclús comunicació entre secs i vidents, i el Manel Lloyd va ser un dels millors, i també pues, tenia el seu aparell de radioaficionat que estava tot el dia. Pues, no sé, des d'aquí, Manel, sabem que estàs passant una mica malament, tens la dona una mica malalta, també tu sembla ser que tens un mica de problema. El Manel Lloyd és bastant gran, deu tindrà ja 70-80 anys.
Sí, no? Imagino que ara ja estarà pels 80 anys,
80 anys, però
l'ànim no el perd, però bueno...
És tot... una persona que el veu sempre està empentant.
Sí, sí, no, per dir-te un detall, ja dic que estàvem fent això de la seva família i l'únic que feia doncs, era bueno, que demanessin perdó perquè ell tenia que estar allà, ell volia estar allà. Era un dels pilars, ja ha sigut, no?, encara que ell digui que no. I l'únic que deia doncs, era demaneu perdó a la gent. Mm-hmm. Per tant, doncs, bueno, esperem que aviat es
recuperi, no?
Llavors, com et deia, doncs ja et dic, allà el que vam fer és, per primera vegada, mai s'havia fet amb 127 anys que té el temple de la Sagrada Família, arreu en lloc del món. Nosaltres els radioaficionats, una de les facetes, el que fem és un intercanvi de targetes, que és, bueno, quan parlem amb algun company, doncs enviem una espècie de com de postal, i evidentment doncs, tens que parlar amb aquell indret, no? Un museu, una illa, un país, etcètera, no? Hi ha llocs com per exemple la Sagrada Família que no, evidentment no viu cap radioaficionat, no hi ha mai activitat, per tant hem d'anar, doncs s'organitzen expedicions o sortides o activacions en si en allà, no? Això és el que vam fer, vam muntar allà diferents estacions de ràdio, van vindre operadors de diferents punts d'Espanya, es va posar doncs, un indicatiu especial en l'aire. A més, va coincidir amb l'aniversari amb el 30 aniversari també de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, amb el 30 aniversari de l'altra ràdio, que és un programa de radioficció de Ràdio 4, i, bueno, i per primera vegada també es va fer amb un mapa, en temps real, això que et comentava, no? Que anaves parlant i qualsevol doncs, podia veure amb qui anaves parlant, no? O sigui, va ser una cosa una mica... A Japó, per exemple, doncs va ser notícia tot arreu, i bé, la veritat és que estem molt contents tant nosaltres com del gran número de gent que va col·laborar.
Bueno, tu, Toni, tu passes bé amb això, a tu t'agrada aquest món?
Sí, la veritat és que sí, per, pues això, per això hi estem.
Digue'm una, per trobar-vos on tenen que anar per aquests companys amb discapacitat visual o també sense discapacitat, perquè al principi agafeu qualsevol persona o tenen
també,
qualsevol,
també, a qualsevol a persona sos, socis com a tal, doncs tenen que tindre alguna discapacitat, però evidentment nosaltres encantats doncs, de comptar amb la col·laboració de tot aquell que vulgui donar un cop de mà. Feina no em falta.
Bueno, doncs digues un telèfon, una forma de trobar-vos.
Pues mira, el telèfon és el 93 325 9200. I la pàgina web és gratisweb.com/EA3RKR.
Bueno, Toni, moltíssimes gràcies per la teva presència en aquest programa. Volem agrair la teva presència. La Pilar, també, com has dit, fa una estona que se'ns ha anat. I bueno, un altre programet ja fet. Estem aquí acabant aquest programa. Volem agrair-vos aquesta confiança. Ja estem, hi ha molts companys, com invitem a diferents presidents d'associacions, el president diu, escolta, escoltem aquest dia que surt aquest programa, no? Llavors, a continuació, com bueno, molta gent veu que tractem aquests temes, diferents aspectes de lo social, doncs estem aquí sempre. Aleshores, et dic, és un tema interessant i ja sabeu, cada diumenge a les 3 de la tarda estem aquí amb tots vosaltres. Bona tarda i fins sempre. Oh,